Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:22.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, com anem?
Molt bé, a punt de bufar el pastís de l'Agència Espacial Europea, Roger.
Avui 47 espelmes bufarem amb el Joan Anton Català. Tu ets una mica més gran, no? Es pot dir?
Sí, home, sí que es pot dir. Sí, ah, que es pot dir. Tinc una mica rona més, tinc 60 anys.
60 anys de res, però escolta'm, és una bona edat, 60 anys, no?
Fabulosa.
Suposo que depèn de com hi arribes, no? Però,
clar.
Però tu com t'ho prens?
Jo fabulós. Jo estic disfrutant molt del que faig. Algun cop t'ho he dit, em sento molt afortunat de poder fer el que faig, perquè és el que vull fer, i la veritat és que no em pesen gens, ara així ho dic, de tant en tant hi penses, no? I tots passem els nostres moments.
Ostres, si tinc 60 anys.
Moments. No? Sí, i no t'ho acabes de creure. Però això entenc que ens passa a tots, eh?
Dius, que tu et sents més jove,
sí,
no?
Sí, absolutament.
I que quan eres petit i veies una persona de 60 anys...
Clar, sí, això és molt...
No, perquè a mi això també em passa de dir, hosti, jo en tinc ara 33, i clar, no sé, quan en tens 20, pensa que mai arribaràs als 33.
No, ja, Roger, però...
Sí, és molt diferent,
és
no?
Molt
però,
diferent,
però,
és
sí,
molt
però
diferent.
El tema de l'edat sempre és molt relativa quan la vius.
Total, però sí que és de debò que quan jo era jove i veia una persona això de 60 anys, doncs passava, mira, una persona gran, ara sóc jo, una persona gran, no? El que passa que el cervell és com si... Ens...
Els 60 són els nous 50,
És possible.
I els 40 són els nous 30. Vull dir que no, és
possible,
veritat,
perquè, sí.
L'esperança de vida allarga, per tant, has de tirar 10 anys menys.
Total.
Tu.
Però fixa't, el cervell ens dona el missatge positiu habitualment. Ens diu, no, tu ets més jove d'esperit, allò que no, jo soc més jove d'esperit. El cos, però, és potser el termòmetre més acurat, no? Perquè a pesar que et sentis jove, ja hi ha coses que no pots fer de la mateixa manera que feies quan tenies 25 anys, no? Però considero que això de que el cervell tingui tendència a dir-te que ets més jove és molt positiu, perquè seria molt fumut al revés. Seria molt fumut que tenint 60 anys el cervell et digués, és que ja ets molt gran, ets molt gran. En canvi, el cervell té tendència a dir-te, bueno, tio, que encara pots fer moltes coses. Això ho considero molt positiu.
Aguanta, aguanta.
Sí.
Joan Anton, jo m'alegro moltíssim de sentir-te cada diumenge. Bufarem espelmes per molts anys. I a més, avui en bufarem 47 exactament. No les nostres, sinó les espelmes que demà dilluns, 30 de maig, bufarà l'Agència Espacial Europea. Aprofitant aquesta efemèride, avui amb el Joan Anton Català, aixequem la vista al cel per veure quina és la fotografia actual de l'exploració espacial. Primer de tot, a veure, comencem amb una de les grans missions que amb una mica de sort veurem d'aquí poc, i és el retorn humà a la Lluna. N'hem anat parlant al llarg d'aquesta temporada. L'últim que vam explicar és que s'havia d'enlairar una primera missió de prova i que finalment es va acabar ajornant. No va poder ser.
No. De totes maneres, deixa'm dir només, això que hem dit de bufar les espelmes, per si hi ha hagut algun dubte als oients, és per això que has dit de l'Agència Espacial Europea, no pas per mi, que el meu aniversari no és passat.
El que passa és que jo t'he portat per un camí turbulós.
Sí, ja ho he vist, però no és passat ara el meu aniversari. Dit això, anem a la Lluna. Doncs sí, hem de tornar a la Lluna. És el gran projecte espacial que en aquest moment tenim sobre la taula a curt termini. Tot era a punt fa uns parell de mesos per enlairar Artemis 1, que és aquesta missió famosa tripulada per un maniquí que havia d'anar i donar un tomb a la Lluna i tornar, però quan ja el tenien posat sobre la plataforma de llançament i fent proves, se'n van adonar que hi havia problemes en dues vàlvules i el coet el van tornar a arrossegar un altre cop cap dins de l'edifici de construcció per reparar aquestes coses. Ara estem pendents de notícies, cada dia hi ha notícies, però sembla que tot apuntaria a que possiblement hi hauria un enlairament l'agost vinent. En qualsevol cas, quan això passi, després seguirà Artemis 2 a l'any 2023, que aquest ja portarà en lloc d'un maniquí 4 astronautes per donar el tomb a la Lluna i tornar, i finalment el 2025, si no canvia res, Artemis 3, que sí, ja és el retorn al baixar a la Lluna després de més de 50 anys d'haver-ho fet per darrer cop a l'any 1972.
I què hi tenim a la Lluna mentrestant?
Hi tenim moltes coses. Tenim satèl·lits, tenim robots... Entre els satèl·lits que tenim, una espera, no? Doncs europeus, de la NASA, russos, sí, però fixa't, per exemple, també n'hi ha inclòs un de la Índia. I si vols ara parlem dels robots, perquè els robots de la Lluna tenen també alguna sorpresa, eh?
Les sorpreses són els xinesos, Joan Anton.
Sí, aquesta és la sorpresa, perquè la Xina fa temps que ha posat a l'ull a la Lluna i ha posat molt nerviós alguns estaments americans. El Donald Trump això el va posar histèric, però histèric, i també ha posat bastant nerviosos els militars americans que defensen això, un enfocament de defensa i estratègic militar sobre l'espai. Per què? Perquè la Xina en aquest moment hi té dues naus. Sóc incapaç de pronunciar-les en xinès. T'haig de dir que ho vaig buscar pel YouTube, però incapaç de pronunciar-ho. Així que ho diré tal com s'escriu. Demano disculpes als oients xinesos. Chang'e 3 i Chang'e 4. Aquest últim porta un petit robot, que és el Yutu 2. I la cosa més rellevant és que aquest giny és el primer que mai ha baixat a la cara oculta de la Lluna. Ho va fer l'any 2019. Mai ningú no ho ha fet, això. I això és perquè és molt difícil, perquè la Lluna, ella mateixa, ens bloqueja les senyals de ràdio. Sempre fem arribar els robots a la cara visible, no a la cara oculta, per aquesta dificultat de mantenir comunicació. Però els xinesos, xulos ells, ho van fer, van posar un satèl·lit en òrbita per fer una mica de rebot de les comunicacions, i a l'any 2020... una altra nau xinesa, la Chang'e 5, ens va portar fins a 2 quilos de mostres de la Lluna, una cosa que no passava des de l'any 1976. Per tant, ja veus quina aposta més decidida han fet els xinesos per la Lluna.
Hem començat per la Lluna, continuem a Mercuri. Què hi tenim a Mercuri? Quines missions tenim en marxa per explorar-lo?
Doncs en aquest moment hi ha una missió conjunta entre l'Agència Espacial Europea i l'Agència Espacial Japonesa, que es diu Bepi Colombo, que es troba de camí cap al planeta i arribarà l'any 2025 i se situarà en òrbita. Arribar a Mercuri és supercomplicat perquè estar tan pròxim al Sol fa que les trajectòries que hagis de triar per frenar, perquè arribes a molta velocitat, de frenar i posar-te en òrbita siguin molt complexes. I això, la Bepi Colombo ho farà rebotant diversos cops a la vora de la Terra, un cop, i dos passades a prop de Mart per rebotar. I finalment rebotarà sis cops sobre el propi Mercuri per frenar i agafar l'òrbita. Per tant, si tot va bé, tindrem una nau orbitant Mercuri l'any 2025.
Tot això pel que fa a Mercuri, la gran oblidada, segurament, o el gran oblidat, és el planeta Venus, no?
Absolutament. Com que tenim recursos limitats, hem fet una aposta i l'aposta es diu Mart, que ara en parlarem, i llavors, clar, li ha tocat rebre a Venus. Has de tenir en compte que Venus és un infern. Ho hem comentat molts cops, és el planeta més càlid del sistema solar, més que Mercuri. A més, té 440 graus, té una atmosfera que pesa tant que les naus que hem enviat en superfície sobreviuen minuts, té àcid sulfúric a l'atmosfera, vull dir, és un infern. Clar, volem cercar vida, en principi Venus no ha estat el primer lloc on hem apostat, i hem apostat per Mart. Totes les missions espacials passen unes portes d'aprovació. Se sotmeten projectes i les grans agències espacials els analitzen i tallen. I diuen, val, doncs aquest any o els propers 5 anys farem aquestes missions, però no aquestes altres. Venus sempre li toca rebre, sempre han perdut. Però vet aquí que a partir de la detecció que es va fer fa potser un any ja de gas fosfina a l'atmosfera de Venus, que és un gas que podria suggerir la presència de microorganismes a les capes altes dels núvols de Venus, Venus s'ha tornat a posar a guanyar d'interès i dos projectes de la NASA han progressat i s'han aprovat per enlairar-se amb els anys vinents. Un es diu Da Vinci Plus, que estudiarà l'atmosfera i farà baixar una sonda a la superfície, i un altre que es diu Veritas, que mapejarà la superfície. Els Emirats Àrabs també estan a l'agenda, estan posant Venus. I en aquest moment, en òrbita de Venus, hi tenim una nau, que és la japonesa Akatsuki. Venus ha estat tradicionalment un objectiu dels soviètics / russos i possiblement ho continuarà sent en el futur. Però actualment és, com dèiem abans, un planeta bastant oblidat.
Tot això per què passa? Per què Venus és oblidat? Doncs perquè, com deia el Joan Anton, ens estem gastant la pasta a Mart. Sens dubte, el planeta que més hem explorat últimament. Ara mateix, quines naus tenim actives a Mart?
Hi tenim, ja veuràs, un batalló, 8 satèl·lits. 3 són americans, 2 europeus, un xinès, un indi i un dels Emirats Àrabs. 3 robots en superfície vius, 2 americans i un xinès. I una altra nau en superfície, que no és un robot perquè no es mou, que és de la NASA i que, per cert, està agonitzant. Té els panells solars completament coberts de sorra marciana i ja no pot recarregar bateries d'una forma correcta, i la NASA no espera que sobrevisqui més enllà d'enguany. El robot més antic que hi tenim és l'heroic Curiosity, que aquest agost farà 10 anys a Mart. També hi tenim el magnífic Perseverance, que n'hem parlat molts cops, que va aterrar el 8 de febrer. I és un biòleg, anem a buscar vida. I el robot xinès, que es diu Zhurong, que va aterrar el 14 de maig del 2021. aquest robot xinès torna a tenir molta importància perquè la Xina ha estat el primer país que ha aconseguit aterrar un giny a Mart al primer intent. Els europeus hem fracassat sempre. Els europeus hem estavellat les nostres naus, afortunadament no tripulades, els dos cops que ho hem intentat, la Xina a la primera.
Aquest any és especial per l'exploració espacial perquè la Terra i Mar se situen a una distància mínima.
Exacte.
Això, Joan Anton, ho aprofitarem d'alguna manera i quina és aquesta distància mínima?
Em temo que no ho aprofitarem degut a la situació geopolítica del món. Enguany, com cada 2 anys i 2 mesos, és quan es produeix aquest acostament entre Terra i Mar, que se situen més o menys entre 7 i 8 mesos de viatge, amb la tecnologia que tenim, 7 i 8 mesos de viatge, que està molt bé, i per tant és quan decidim enviar-hi sondes. I així estava previst que aquest any, a final d'any, sortís el nostre robot europeu, el Rosalind Franklin, que ja va perdre tant de fa 2 anys a causa de la pandèmia, doncs ara li tocava. Però aquest escenari de la guerra ha fet que les relacions entre l'Agència Espacial Europea i Rússia estiguin molt malmeses. De fet, el robot s'havia d'enlairar amb una nau, amb un coet rus. A més, hi havia components que estaven integrats que els fabricava Rússia. I si això no ho arreglen, i tal com jo ho estic veient, tornarem a perdre tanda de 2 anys. És molt trist.
I en el futur, Joan Anton, què tenim preparat per continuar explorant i per algun dia habitar Mart?
Clar, aquí no deixarem d'enviar-hi naus. Per exemple, hi ha la missió conjunta que en vam parlar entre la NASA i l'Agència Espacial Europea, que haurà d'anar a recollir les mostres de Perseverance i portar-les aquí a la Terra per analitzar-les. Aquesta serà una missió molt especial. Hi ha l'arribada de l'home-dona a Mart, un projecte que més o menys oficialment se situa entre el 2034 i el 2036, però aquí hi ha hagut la sorpresa i fa uns dies la presidenta de SpaceX, recordem, la companyia que és propietat de Elon Musk, va assegurar que la seva empresa hi durà l'home, la dona, abans que acabi aquesta dècada. Fa de Kennedy, fixa-t'hi. Jo ho dubto, penso que és una operació de màrqueting total, però ja ho veurem, ja ho veurem. El que no dubto és que hi arribarem, i el que no dubto és que l'home habitarà Mart d'una forma permanent, perquè hi ha aigua gelada i és un lloc molt atractiu per anar-hi a posar bases.
Júpiter. Alguna vegada has explicat, Joan Anton, que un dels seus satèl·lits ens interessa pel que fa a la cerca de vida extraterrestre. Sí. Un satèl·lit de Júpiter.
Sí, aquest és Europa. Europa és un satèl·lit que és objectiu prioritari per la cerca de vida. És un món totalment cobert per una gruixuda capa de gel i sabem que per sota hi ha un mar d'aigua líquida, com hem pogut confirmar, i volem saber què hi ha. Ja hi ha una missió que es diu Clipper de la NASA que hi marxarà cap allà l'any 2024. Dir-te que a Júpiter tenim actualment una nau en òrbita que t'agradarà saber, que va tripulada per 3 figuretes de Lego.
Carai.
Sí, que les va demanar NASA a Lego en exclusiva, van dins de la nau.
No sé si... no van per peces, aquestes.
No, aquestes són les figuretes directes. No sé si els hi han posat finestra, no sé si han tingut la decència de posar-los finestres.
O sigui, han tingut a sobre el cansor cachondeo.
Bueno, sí, però per què ho han fet? Una mica per il·lusionar la gent jove, perquè ara aquestes figuretes ja no són exclusives, es poden regalar, Vull dir que...
bona campanya de màrqueting, i tant.
Absolutament, absolutament.
I Saturn?
Doncs mira, fa molts anys que vam tenir la famosíssima Cassini, una sonda que amb el meu llibre de l'espai la vaig titular com la nau que ens havia enamorat de Saturn durant 13 anys, però es va suïcidar seguint instruccions de la NASA l'any 2017, amb la qual cosa actualment no hi tenim cap nau. Tot i això, hi ha un projecte aprovat de la NASA que ja hi està treballant, que es diu Dragonfly, traduït espia dimonis, que explorarà Tità, la lluna més grossa de Saturn. Això és com un mini helicòpter que volarà per l'atmosfera de Tità, que és un lloc que ens interessa molt d'explorar perquè té una atmosfera gens similar a la de la Terra, molt fred, però possiblement podria també tenir aigua per sota de la superfície.
Va, anem esgotant tot el sistema solar. Ens falta Urà, Neptú i fins i tot Plutó.
Sí, mira, Urà i Neptú, res. No hi tenim res, només l'hem visitat.
Ens interessa.
No, sí, però clar, és això dels recursos.
Queda lluny, no?
I no ho tenim per tot, no? Llavors, només els hem visitat un cop, va ser la Voyager 2, que va passar a prop als anys 1986 i 1989. A Plutó hi va arribar la New Horizons de la NASA l'any 2015 i ens va enviar unes imatges i dades tremendes. Després aquesta nau va continuar el seu camí i va visitar un objecte del cinturó de Kuiper, en un nom que és 486958 Arrokoth, i ara aquesta nau encara està viva i activa i va de camí cap a fora del sistema solar i la NASA està cercant un nou objecte que li quedi de pas, que no s'hagi de desviar gaire per poder-lo visitar. Val? Quan estigui a punt de morir, li faran girar les càmeres i fent-nos una fotografia perquè saludem en aquell moment més enllà de l'òrbita de Plutó. No ens veurem, ja t'ho dic jo, eh? No es veurà res, ni el puntet de la Terra, però justament això és el que volen.
Avui amb el Joan Anton Català estem intentant esbrinar què passarà al cel aquests propers anys i on estem destinant recursos per explorar el nostre cel i els diferents planetes. Ens hem ocupat dels planetes del sistema solar. Et vull preguntar pels asteroides, perquè sempre hi ha l'amenaça de què passarà si un asteroide s'apropa més del que toca a la Terra. També els estem explorant, els asteroides?
Moltíssim, perquè tenen molt d'interès, no només per això, que potencialment podrien ser un perill, alguns d'ells, que ningú s'espanti per això, perquè no en tenim cap.
Don't look up, la pel·li.
No, clar, però no, sí que look up, sí que mirem cap a dalt, no? Per mirar-los, per observar-los, no en tenim cap de perillós, dels grossos. Recordem que aquest setembre, el setembre vinent, tindrem un impacte de la nau DART de la NASA que impactarà, xocarà, ho vam explicar, contra un petit asteroide de 160 metres, però que no és perillós en aquest moment, i així serà el primer cop que provarem la defensa planetària. I els asteroides hi han fet moltes coses. Els japonesos, per exemple, la Hayabusa 2, que en vam parlar molts cops, ens van portar mostres d'un asteroide del Ryugu. Les van portar l'any 2019. La nau americana OSIRIS-REx, que està tornant en aquest moment de la seva exploració de l'asteroide Bennu, també amb mostres recollides. I un cop les deixin aquí, les farà caure, continuarà per explorar el temudíssim Apophis, que ja el nom ja fa tremolar. És un temudíssim asteroide que passarà molt a prop l'any 2029, tan a prop que passarà per la distància on estan els nostres satèl·lits geoestacionaris. Una passada, 30.000 quilòmetres, però sense cap perill d'impacte. I després es va enlairar l'any passat la nau Lucy de la NASA, que es dirigeix cap a l'exploració dels asteroides troians de Júpiter, que són asteroides que orbiten per davant i pel darrere del planeta a la seva òrbita. S'hi arribarà a l'any 2027, i lo bonic d'aquesta nau, a més de tot el que hem explicat, és que el seu nom prové de la cançó dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
Escolta'm, i el Sol? Perquè, clar, recordo que fa uns estius tots teníem la mirada posada en la sonda Parker de la NASA.
Sí.
Què tal li va la sonda? Encara no s'ha socarrimat, encara?
No. Continua perfecte, amb viandades. A més, són dues naus. Tenim la sonda Parker de la NASA i la Solar Orbiter de l'Agència Espacial Europea. Les dues s'acosten molt al Sol, estan funcionant perfectíssimament, i Parker s'hi acostarà com mai abans s'ha fet d'aquí uns anys. S'acostarà tan sols a 6 milions de quilòmetres, que un diu, home, 6 milions és molt bé. Això és 10 cops més a prop que el planeta Mercuri. Això és com mai s'hi ha acostat ningú.
I el telescopi James Webb crec que també està a punt de començar operacions a l'espai.
Sí, senyor. Tot ha anat molt bé, les alineacions dels seus miralls, les proves dels instruments, com han refredat els seus instruments. Està a punt. Això podria ser entre... Jo m'imagino que serà finals de juny, començaments de juliol, crec, eh? I no oblidem tampoc el venerable Hubble, que tot això segueix operatiu. I
fent però l'hem d'anar jubilant, eh?
Sí, però no ho farem fins que calgui, perquè està fent descobriments encara ara, està fent descobriments importants. I també recordem que a l'espai no només hi tenim això de telescopis, eh? En tenim molts altres, com el TESS, el Newton, el SWIFT, l'Integral, el Fermi... Vull dir que la gent ens quedem amb el nom Hubble i ara ens quedarem amb el James Webb, però que també tenim molts altres observatoris en òrbita, tot i que no són de llum visible. Eh? Alguns són d'infrarojos, o d'ultraviolat, o de rajos X, o de rajos gamma, però tenim molts instruments en òrbita.
Joan Anton Català, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs tenim lluna nova, perfecta per mirar al cel. Continuem amb els quatre planetes famosos de matinada, Saturn, Júpiter, Mart i Venus. I Júpiter i Mart continuen estant molt junts visualment. Paga la pena mirar-los.
Déu-n'hi-do la de històries que tenim escampades pel cel, pendents de,
sí,
de descobrir, i tots els artilugis que hi hem enviat.
A una fracció d'un euro. Recorda sempre el missatge que dic, perquè un té tendència a dir, uau, quants diners ens estem gastant. Bé, el dia que vulguem, sumarem tot, eh? Ho podem sumar tot i ho compararem amb la despesa militar, per exemple, amb el pressupost militar americà d'un any. Per exemple, es pot fer aquest exercici i ens n'adonarem.
Segur que tu l'has fet.
No ho he sumat tot, ho he fet en missions concretes, sí, i n'hem parlat algun cop. Ho he fet en missions marcianes, no?, de robot, que recordem, no és només el ferro que enviem, són les nòmines durant anys de científics que estan treballant abans d'enviar el robot, mentre el robot està allà, són anys i anys de pagar tot això, i vaja, ho paguem amb 3, 4, 5 avionets de combat, o amb un bombarder estratègic dels Estats Units podem pagar quasi dues missions d'aquestes en un únic bombarder estratègic americà.
Joan Anton Català, un plaer, com sempre, cuida't.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.